sabem si el Masies es troba a la plana política, pel que sembla no, però en futbol sí, el tenim al Barça, o els tenim al Barça, perquè ja no sé si és Leo Messi, si és Andrés Iniesta. Josep Maria Félez, molt bon dia, president de la Penya Blana Sant Cugat.
Bon dia, tingueu.
Marc Lorenzo, expert en futbol femení, analista i comentarista per Barça TV dels partits del femení. Bon dia, també.
Bon dia a tots.
Avui estem a l'espera de veure si el Jesús Galindo, el cap de secció de futbol del Mundo Deportivo, també ens arriba, i el mateix dic amb el Sergi Sánchez, president de la Penya Bilbo Ondokoak. Si venen, perfecte, els saludarem, els deixarem entrar, els donarem cadira i parlarem amb ells, com fem cada dilluns, de futbol i d'altres esports. Avui convidat de luxe, també. Deixa el control tècnic durant una estona. Raúl Orgales, bon dia.
Bon dia.
Em deies que només mentre parlem de l'Espanyol. Ja saps que estàs convidat, però si vols acabar
bon, una estoneta,
a criticar el Barça.
Hi haurà... Val, no, crítica, tampoc puc dir gaire.
Comencem, com sempre, Sergio, repassant quins resultats ens deixa la 13a jornada de la primera divisió.
Doncs mira, Real Sociedad 0, Osasuna 0, Rayo 2, Mallorca 0, Màlaga 4, València 0, Valladolid 1, Granada 0, Betis 1, Real Madrid 0, Espanyol 0, Getafe 2, Atlètic 1, Deportivo 1, Atlético 4, Sevilla 0, Llevant 0, Barça 4 i falta per jugar el Saragossa-Celta, que jugarà aquesta nit a les 9 de la nit.
És el partit, per tant, que deu donar obert marca televisió. Ara comentarem la jornada següent. Acabem de fer alguna recordatòria en forma d'estadística, Sergio, d'aquesta jornada?
La classificació la tenim amb el Barça al capdavant amb 37 punts, seguit de l'Atlético amb 34, el Real Madrid amb 26, el Màlaga amb 22, seguint les posicions de Champions. En Europa League tindríem el Betis amb 22 punts i el Llevant amb 20, i en posicions de descens el Granada amb 11 punts, empatat amb el Depor, que està 17è, i també l'Osasuna amb 10 punts i l'Espanyol, que tanca la llista amb 9 punts.
Havíem planejat per avui començar parlant d'aquesta derrota del Madrid, però bé, també ho podem fer parlant de la derrota de l'Espanyol, i a més saludant a aquesta hora via telefònica la Patrícia Coma, que és gerent i cap de premsa de l'Espanyol femení. Molt bon dia, Patrícia.
Hola, bon dia.
Mala jornada, pels interessos blanc i blaus, derrota en l'equip masculí i també a l'equip femení. Ara ho comentarem tot seguit amb el Marc Lorenzo, el nostre expert, i amb tu també, Patrícia. 1-2 a casa contra el Sant Gabriel.
Doncs sí, sembla que es contagia, no?, una mica la dinàmica negativa en els equips, però bueno, confiem que això sigui només un partit i que podem mirar els llocs de dalt, que és on, doncs, on ens toca estar, no?, per l'equip que tenim.
Patrícia, et saluda el Marc.
Hola, Patrícia, què tal? Hola. Bon dia.
Bon dia, Marc, bon dia. Tu sí que vas estar ahí veient les noies contra el Sant Gabriel, oi?
Sí, exacte, no et vaig veure, ja em vaig imaginar, dic, però bueno, basta.
Quan coincideix amb el primer equip, doncs toca primer equip.
M'ho vaig imaginar, sí, jugant a la mateixa hora, i per això també hi havia una miqueta menys gent de lo normal a la ciutat esportiva.
Sí, nosaltres vam voler fer el canvi d'horari perquè, evidentment, doncs, volíem jugar a la tarda una miqueta més tard perquè pogués anar la gent a Sant Adrià, però el Sant Gabriel, doncs, es va negar, i aleshores vam haver de jugar a les 12, i això, amb això també ressenteix, no?, el futbol femení, perquè és una pena que els aficionats a l'Espanyol, doncs, no puguin anar a veure les seves noies, que de fet, doncs, bueno, és una afició que està molt pendent d'elles. Llavors, bueno, mira, és una decisió que va prendre aquest cop, doncs, què farem?
Podríem dir que no és un bon horari, per tant, les 12 del migdia per l'Espanyol, i així, doncs, animem una mica la cosa, diem que és culpa de l'horari, però no, perquè les coses, Patrícia, no estan bé dins l'Espanyol.
No, ja, bueno, ja ho veiem, que vam començar molt bé, vam començar amb una victòria que ens va donar molt bones sensacions, però bueno, l'equip, mica en mica, doncs, ha anat tenint ensopegades que la veritat no ens esperàvem, i això, doncs, és el que hem de treballar a partir d'ara, és això, doncs, treballar per millorar i per veure què és el que passa, i a partir d'aquí, doncs, determinar una miqueta quines són les línies d'actuació, no?
No sé si voleu preguntar-li alguna cosa a la Patrícia. Acabem un moment, si us sembla, el resultat. Recordem que l'Espanyol va perdre aquesta jornada amb el Getafe per 0-2, parlem del masculí, i el femení, com dèiem, va perdre 1-2 amb el Sant Gabriel a casa, i ara mateix és 6è amb 19 punts. No ha aprofitat, Marc, l'ensopegada d'equips com ara el Barça, que va empatar.
Sí, exacte, ahir van ensopegar el Barça al camp del Sevilla, que va empatar 1, i bé, però l'Espanyol, a mi em sembla que, malauradament, no, per la Patrícia, s'està despenjant una miqueta aquest grup de 5 equips que ara sembla que estan al front de la classificació, i veient el partit contra el Rayo, no sé si ella coincidirà amb mi, i veient el partit d'ahir amb el Sant Gabriel, Veig que a l'Espanyol hi falta sobretot al mig del camp algú que creï joc, sobretot, no? Creació al mig del camp, perquè realment trobo que Maripaz a dalt està molt sola, que li arriben poques pilotes i està molt desconnectada de la línia davant i bé, no sé què més dir, o sigui, em sap greu perquè és que va començar bé l'Espanyol realment, però em sembla que li falta una jugadora que mogui una mica més l'equip, però vaja, això ja és una anàlisi que faig des de fora, no?
Sí, podria ser. Sí que és veritat que nosaltres tenim jugadores que a la defensa destrueixen molt bé, però ens falta una miqueta això, el joc de construcció, i això sempre és una cosa que hem tingut molt en compte i que ja ho sabíem. Per tant, sí, no és cap excusa, però sí, en aquest cas potser et puc donar la raó en aquest sentit. De totes maneres, jo crec que hi ha moltes coses, molts factors, i que ara mateix, la veritat, valorar-ho doncs no seria just, perquè encara no hem acabat la primera volta, això ho haurem de fer, jo crec que d'aquí dues, tres setmanes, quan també ens haguem enfrontat a equips posant sobre l'Atlètic de Madrid, que també és un equip molt fort i que també està allà pels llocs dels primers llocs, no?, la classificació. Però sí que és això, o sigui, tenim, per exemple, la Maripaz, la nostra davantera, doncs aquest any no està tan encertada com l'any passat. A hores d'ara, doncs, portava moltíssims gols i la veritat és que ens costa una mica ficar gols i això, clar, és molt important per un equip. Aleshores, ja dic, són diversos factors que estem estudiant i que a partir d'ara doncs haurem d'estudiar més a fons, perquè ja estem, això, si tens, jo crec que és un joc poc que no reflexa la realitat d'un equip que la veritat té molt bones jugadores i que té un entrenador que està al capdavant i que està treballant molt bé amb aquestes jugadores, però sí que és veritat que quan estàs en el sisè lloc doncs has de parar de pensar una miqueta, reflexionar, a veure què passa i a partir d'aquí doncs posar ja també, no?
Patrícia, deixem-me l'aspecte futbolístic i marxem a les oficines. Els embolics que hi ha dins la junta directiva ara mateix de l'Espanyol afecten també les jugadores del femení, creus?
No ho crec. Sí que és veritat que les nostres jugadores, pues, tenim molta sort, que són persones compromeses, estan molt a l'actualitat, és a dir, vam veure la junta, em preguntaven, no ens volen saber què passa, però des del principi, tant en la jornada electoral, vull dir, durant el període aquest, que hi havia el període de eleccions, els dos candidats van parlar amb les noies i els van explicar quin era el seu projecte. En el moment en què ha sortit un nou president, el conseller responsable del futbol femení, que en aquest cas és l'Albert Garrofé, que segueix amb nosaltres i està amb nosaltres, el primer que va fer va anar a parlar amb elles, els va explicar doncs una mica quines eren les línies d'acció, i en tot moment se'ls ha mantingut informades. Aleshores, jo no crec que sigui un motiu de dir que de desestabilització. Evidentment, que no guanyi el primer equip i que siguem els últims a la classificació, això evidentment a tots ens afecta, però afecta no només al futbol femení, sinó a tots els estaments de la institució, perquè lògicament tothom està preocupat, tothom vol que el primer equip vagi bé, perquè al final el que volem, no?, és que el nostre equip estigui primera, que siguem bé i que tinguem una estabilitat, i això jo crec que afecta a tothom, però no d'una manera determinant.
Doncs sí, esperem que acabi rutllant, no?, i que acabi generant bon humor.
Però jo et volia preguntar...
Sí, tot, perquè el dilluns estan fent molt difícils anar a treballar, la veritat.
El dilluns sobretot, sí, bueno, això ens passa a tots.
I més amb el temps que fa avui, no?, sobretot el cel capotat. Una cosa, Patrícia, jo no sé, clar, tu des de dins del club, no sé si et podràs mullar, però com analitzes la situació del primer equip, o sigui, del club realment, quines són les causes a que l'Espanyol estigui en aquest moment vivint aquesta crisi institucional i social? Si pots dir-ho, si no, cap problema, però pels periodistes realment ens interessaria moltíssim saber-ho.
O sigui, us agrairia també que ara que estem en un moment una mica complicat, doncs que a cada moment el club ha patit ja una ensopegada amb el tema electoral. Jo crec que ara tenim un nou president, que hem d'anar tots a una, sobretot treballar i perquè el club vagi el millor possible. Jo crec que en aquests moments és el que està fent ara l'actual president amb la seva directiva, doncs està intentant posar-hi també. O sigui que veure les causes, jo crec que hem de mirar endavant. Sempre és veritat que jo sóc una persona optimista de mena i el que penso és que hem de mirar endavant, és a dir, el passat, el deixem passat, s'ha de pensar, això sí, o sigui, estudiar el passat i reflexionar, però aquí el veritable treball és ara mirar endavant mirada que l'equip estigui en una bona situació, perquè si no, ja dic que jo crec que l'institucional i l'esportiu també van molt en paral·lel, no? Però s'estan fent les coses bé, estem, ara tenim un president que és el que han escollit doncs, els accionistes i que a partir d'aquí hem de treballar i a donar tot el màxim suport. Nosaltres des del femení, evidentment, sempre ho fem, però estic convençuda que la majoria de gent, l'afició, està només pensant en que això vagi bé. O sigui, que hem de deixar de banda això, les coses que hagin passat i els mals moments que també els hem tingut, doncs deixar-nos de banda i mirar endavant en positiu sempre.
Patrícia, dues preguntes, ens les respons breument, així nosaltres també canviem de tema i et deixem fer la teva feina. La primera de totes, no sé com veus Joan Collet, si has tingut oportunitat de creuar-te recentment, i a veure com el veus, anímicament.
Home, el veig doncs, com un esperit molt preocupat, és una persona també molt passional, que doncs, evidentment pateix, igual que pateix la persona que ja l'agrada. I bueno, suposo que està preocupat, però ja sí que està treballant durament, aquí el veiem en moltes hores i el veiem que treballa durament doncs, perquè aquesta situació reverteixi i que comencem a tenir bons resultats, així que ja dic, jo crec que el veig doncs, preocupat com tothom, però amb ànims de treure això endavant, això segur.
Molt bé. I en segon lloc, Raül Lorgales, has entrat amb els deures fets, tu portes una llista de candidats al primer equip de l'Espanyol a entrenar. No sé si és el moment, Patrícia, de parlar de Pochettino. No sé, Raül, des del punt de vista del soci, des de la grada, com es veu la confiança?
Sí, de fet, Patrícia, deies que ets molt optimista. Tu creus que el Pochettino està capacitat per reconduir la situació d'aquest equip?
Mira, jo només puc dir coses bones ara malíssim, per tant, ja dic, no, amb aquest tema no mullo, sí que veig la situació superrealista, veig la posició en la que estem, però, bueno, sí que us puc dir que a nosaltres sempre amb el malíssim hem tingut un tracte excel·lent i que és una persona que a mi personalment i a la gent del meu entorn doncs sempre ens ha agradat molt tenir-lo com a entrenador perquè és un referent de l'Espanyol i això ho hem de tenir sempre, no? Molt en ment. Ara la situació és la que és veritat i amb això no podem amagar-nos, però jo crec que, bueno, que a partir d'aquí jo no sóc qui per dir-ho, sinó que les persones que estan al front de l'àrea esportiva són les que han de fer pues, realment una visita si això ho ha de tirar endavant o no. Per tant, permeteu-me que el meu estat personal, doncs jo el màxim carinyo pel Mauricio i de sempre, i a partir d'aquí doncs que els professionals decideixin el que hem de decidir, no?
Sí, home, i tant, Patrícia.
Només animar-lo.
Això sí, clar, entens que des del punt de vista de l'espectador, el soci perico ja comencin a pensar que ha de canviar alguna cosa i normalment sol caure al cap de l'entrenador el primer. De moment això s'està allargant a l'Espanyol.
Sí, puc entendre-ho tot perquè soc un aficionat igual que tothom, per tant, entendre totes les situacions, que a partir d'ara és això, confiar en la gent que està al capdavant d'aquest club perquè això doncs, reverteixi, perquè anem en una situació doncs, més positiva, perquè bueno, amb els números de la mà també veiem que no estem tan lluny dels llocs de salvació i per tant, doncs aquí el que s'ha de fer a partir d'ara és treballar per agafar una bona línia. Igual que hem agafat una ratxa molt negativa, doncs agafar-ne una de positiva i anar cap al món, a veure si pot ser. Ho desitjo amb el cor i tant de bo podem estar parlant aquí dues, tres setmanetes de primer que el primer equip ja torna a guanyar partits i que les noies doncs, estan en el lloc que es mereix.
Nosaltres també us desitgem des d'aquí, des del programa, sortir d'aquest clot. Patrícia Coma, gerent i cap de premsa de l'Espanyol Femení, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I t'he de donar sort pel proper partit del Femení, que sé que no serà fàcil al camp de l'Atlètic de Madrid a ser classificat, però vaja, si no es guanya la setmana vinent, esperem que d'aquí 15 dies ho torni a fer el Femení.
I tant,
i tant.
No, jo ja espero que el diumenge guanyem.
Sí, confiada.
Vinga, torno
optimista. S'ha de ser optimista en aquests temps. Moltes gràcies, Patrícia Coma.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu. Acabem de comentar, si us sembla, doncs ja el femení, per cert, donem la benvinguda al Jesús Galindo, cap de secció de futbol del Mundo Deportivo, bon dia.
Bon dia.
De moment han anat arribant, el Sergi Sánchez és l'únic que avui no ha aparegut. No passa res. Marc, aquesta jornada, com dèiem, el Barça va punxar el camp del Sevilla en una jornada on li hagués anat bé guanyar perquè l'Atlètic Club va perdre.
Sí, va ser la sorpresa. Bueno, no tant la sorpresa, perquè jo l'Atlètic de Madrid ja porto dient des de principi temporada que
aspira
a estar dalt, sí, ha fet fitxatges boníssims. Va començar perdent, però va acabar guanyant amb dos gols a Clàudia. I el Barça va empatar al camp del Sevilla, però em diuen els que van estar allà, gent del Barça i de l'entorn del club, que van haver 12 fores de joc que la gran majoria no eren i que haguessin pogut ser gol del Barça. Arbitratge molt, molt de casa, diguem-ne, molt casolà, que ja sol passar en certs camps. I el Barça doncs va acabar empatant un partit que començava guanyant amb gol de Sonia, que ja en porta 14 a la Lliga, que és una animalada, i bé, empat, no es despenja de la Lliga, però sí que retalla un punt amb l'Atlètic de Bilbao, que va perdre amb l'Atlètic de Madrid. Això sí, queden 5 equips a dalt en 5 punts, com són Atlètic Club, Atlètic de Madrid, Rayo, Barça i Llevant, els 5 equips que es despenja l'Espanyol ja com a sisè, i que, bueno, no sé si aconseguirà després del que ens ha dit la Patrícia, reenganxar-se aquest grup, i més veient com juga l'Espanyol femení, que a mi no em fa bona pinta, la veritat, ara mateix.
L'Espanyol sí que ho digui més complicat, el Barça, com dèiem, encara matemàticament depèn de si mateix per guanyar aquesta Lliga, si bé és una llàstima, perquè com dèiem la setmana vinent tenia una oportunitat molt bona, l'Atlètic Club ha punxat amb l'Atlètic de Madrid, però vaja, esperarem a veure les següents jornades.
D'aquí dues jornades, sí, d'aquí. Ara rep el Cullerense el Barça, després se'n va al camp del Llevant, després rep el Bilbao, després rep l'Espanyol, després va al camp del Rayo. És a dir, aquí encara queda tota la muntanya russa per jugar-se, o sigui que ens divertirem, perquè hi ha un grup de 5 equips que lluitaran pel primer lloc, que és l'accés a la Champions. Per cert, aquest diumenge, campió del món a l'Olímpic de Lyon, el primer mundial de clubs femení que s'ha jugat a Japó.
Ja s'ha proclamat campió.
Sí, 2-1 contra l'INAC.
Marxem a la primera divisió masculina, ja aquí som, acabem de parlar de l'Espanyol, Raúl Orgales.
Acabem de matar-ho.
Sobretot amb tu.
Acabem de matar-ho, ostres.
Aquí vols acabar de matar,
Raúl. Quina frase.
La Patricia estava més optimista, deia que no sou tan lluny de la salvació.
Sí, no sou tan optimista, la veritat.
Ara veus, heu quedat amb 9 punts, ara ja no esteu ni empatats a punts amb Osasuna.
No.
Però vaja, els números ho diuen, el Deportivo és 17 amb 11 punts, a una victòria de sortir dels llocs de descens, passa que una victòria que no arriba mai.
No arriba mai. I la Patricia parlava d'ara enganxar una ratxa positiva. Semblava que tenies una ratxa positiva quan vas guanyar contra el Rayo in extremis, empataves un partit, vas estar 4 jornades sense perdre i ara tornes a estar amb ratxa negativa. Bé, serà molt complicat sortir d'allà al Pou.
Quin anàlisi fas del partit contra el Getafe?
Doncs una mica portem veient els mateixos partits d'aquesta temporada de Cornellà del Prat.
Per tant, tu diries que no juga, es cometen els mateixos errors.
Sí. Jo veig un equip totalment desconfigurat. No veig un equip que no sap a què està jugant. Té moltes facilitats en defensa, o sigui, cedeix moltes facilitats en defensa, un mig del camp zero creatiu, i la línia de dalt, doncs, aviam, no té força, no té punts per aconseguir el que hauríem d'aconseguir, que és, bueno, marcar i intentar tirar els partits més endavant.
Hi ha implicació, però, de la plantilla? O és aquesta sensació que surten els jugadors al camp a veure què passa?
Això és, bé, difícil.
Implicació,
no perquè...
entenem que sí, però potser...
Però per un jugador ha de ser molt complicat...
L'optimisme que la Patricia volia contagiar no...
Sortir cada setmana veient-se on estan i que a sobre tot Cornellà del Prat està xiulant i hi ha molta pressió ara mateix a Cornellà del Prat. Cada partit és una final ara mateix i estem al principi, no estem tant al principi de temporada... que de Lliga es podria salvar. Jo crec que no ho aconseguirem aquest any, però és una pressió molt forta pels jugadors, per l'equip tècnic. Malauradament, Pochettino, sí, la Patricia ho deia, ha sigut el que ha sigut l'Espanyol, com a entrenador va arribar, va salvar l'equip, va fer unes temporades prou correctes, apostant també per molts jugadors del filial, però la segona volta de l'any passat i aquesta... No és que siguin cap meravella del Pochettino. Malauradament sempre has de canviar alguna peça i o t'esperes a l'hivern a fitxar, cosa que tampoc crec que sigui la solució, o fas un canvi radical, que jo crec, jo aposto per Pochettino
fort.
Marxi.
Sí. Jesús Marc i Josep Maria, el Raúl avui porta una llista de noms, a veure si ens els diu Raúl,
sí.
I comentem.
Sondegen, es parla d'Aguirre, Emery, Marcelino... que aquest va estar al Racing i l'any passat no sé qui va estar entrenant, Valverde, que aquest jo estaria molt content que tornés, i Sousa.
Què tal? Jo
em quedo,
no canviaríeu?
Jo em quedo amb dos noms. No, jo sí que
Unai?
Canviaria. No.
No?
No?
Jo em quedo amb Valverde i em quedo amb Aguirre.
Aguirre, sí?
Em quedo amb l'Unai i Mirinha.
Mira.
Jo no.
Gustos per tot,
no el veig per l'Espanyol.
A mi m'agrada fer un anàlisi del futbol. Estan dient aquesta paraula tan típica ara, que és la crisi econòmica, diuen que el 13 serà molt dolent i que els 6 mesos del 14 també seran dolents, que seran, per almenys, estables.
Bé, i més enllà,
que sí, hi ha a Espanya només hi ha dos clubs, que és el Madrid i el Barça, evidentment. Aleshores, penso que s'hauria de treballar els clubs des de baix, ja una miqueta. En el cas del Barça d'ahir, que van sortir 11 de la Pedrera, els clubs haurien de fer-ho. Jo ho dic per l'Espanyol. L'Espanyol sí, això sí. No fa, no està treballant bé de baix, no sóc jo qui tinc que dir-ho, però bé, i a més trobo a faltar, amb aquesta taula, jo trobo a faltar els pericles de Sant Cugat, que vinguin a defendre el club. Trobo a faltar moltíssim.
Ho intentem també des de la producció del programa.
És una cosa que
sí, sí. Jo, han discutit les eleccions, donem un últim vot de confiança.
Unes eleccions són difícils, en fi, que s'ha de preocupar la gent.
Jo des de fa molts anys vaig estar molts anys fent informació de l'Espanyol diària, vaig estar 12 anys seguits, amb ells convivint i tot. Encara que han canviat noms i han canviat figures, segueix sent la mateixa directiva que sí, ho manega sí. Tot, segueix tot el mateix. I jo he tingut converses amb el que havia sigut president, el Dani Sánchez Llibre, i amb altres directius i així, i els he dit, vull dir, a l'Espanyol no funcionarà bé fins al dia que es doni compte a situar el lloc que té que estar. L'Espanyol és un club modest perquè es té al davant el Barça, que s'ho menja tot, i llavors, fins que no treballi la cantera bé, aposti per la cantera, es deixi de fer fitxatges de fora i així, i faci una mica, vulgui implantar la política com de l'Atlètic de Bilbao, i a més fent-hi publicitat i fent-hi propaganda de que aposten per això, és el dia que l'Espanyol pot aconseguir un club a un nivell estable i així.
Sí, sí,
ja van fer la bestiesa d'anar-se'n de Montjuïc, que per molt que els aficionats critiquessin Montjuïc, que es distava allà d'això, per mi els accessos i tot és pitjor el de Cordellà, encara que el camp és molt maco. Però clar, la despesa que suposa el camp aquest, la construcció i tot, és una barbaritat. Per un club d'aquest nivell...
La despesa de Montjuïc també es va... O sigui, estava previst...
La despesa
previst...
de Montjuïc era ridícula, eh?
Va ser més pronunciada perquè van estar més temps del previst. I llavors sí. Ja no sortia a compte.
No sortia a compte, més que construir un camp nou, bastant,
suposo.
I, clar, i has de mirar les teves possibilitats. A veure, o fas una aposta, que fas una inversió de cèntims forta i dius, bueno, vaig a fer un equip que em garanteixi que any sí i any no estic a la UEFA i estic a les xotres i això crida gent i genera i fa un creixement, o fas aquesta aposta, o fas l'aposta per la cantera. Mm-hmm. És a dir, aposta modesta, anem creixent de baix, ens posem forts, ens consolidem aquí, això et pot reportar jugadors que et venen ara que se'n van al Barça, ostres, veuen que l'Espanyol tenen possibilitats de jugar, se'n van.
Clar.
Vull dir, et pot reportar tot això, llavors fes una aposta o l'altra, però fes una aposta, clar, que no pots fer una aposta que et surten dos xavals bons i a la primera que et veuen amb un milió i mig el regales.
És que això també,
que aquests mateixos jugadors surten al València o surten amb un altre equip i se'n van per 10, sí, sí. No se'n van per un i mig.
Exacte. La part deportiva és molt important que quan les coses van bé, tampoc costa molt que funcioni el grup base. La prova tens el Barça fa anys que va bé, però a la part de la base hi ha hagut canvis, ha canviat de president i es repercuteix. Vull dir que mantindre una línia esportiva costa moltíssim. Per tant, per exemple, teniu el cas del entrenador del Celta, l'Herrera, era un bon secretari tècnic, però el canvi de la direcció tècnica de l'Espanyol va proporcionar que marxés, fotés el camp, i està el Celta i està fotent una gran labor.
Raül, aquest diumenge, jo no sé si el calendari i els horaris estan arreglats com diu Mourinho o no, però torneu a jugar a les 12 del migdia a l'estadi dels Càrmenes.
Bon horari, a mi m'agrada.
Contra el Granada.
Sí.
Vaja, un dels rivals directes a la part baixa. Fas que no amb el cap, Marc Lorenzo, perquè...
És que estic veient un
1-0
o 2-0.
És el rival directe,
És que en casa perdre se li va 5 punts.
El Granada, l'Osasuna, el Depor, el Celta, són els rivals directes, ara mateix. Si perdem punts amb els de baix, malament.
Si avui guanya el Celta, el Saragossa, i el Granada li guanya l'Espanyol, la cosa ja es comença a posar una mica...
Jo crec que la cosa ja està negra. I, de fet,
jo des de... Porto
moltes jornades, quan veia l'equip, sobretot, jugar, que... I costa, evidentment, però s'ha de fer un exercici d'assumir que l'Espanyol va ser la segona. I si això ha de ser motiu de que es faci una neteja gran en aquest equip, en tots els sentits, ei, jo firmo, costarà molt pujar un altre cop, però també li va passar a l'Atlético, li va passar al Sevilla, i ara mateix estem destrossats per tots els cantons.
Anem a parlar d'altres aspectes que ens animin més, o...
Sí. Més que...
Del Madrid. O del Barça. Marc, volies afegir alguna
cosa
més?
No, que quan dèieu la porra entrenadors, a mi ningú n'en convenç, perquè crec que el problema no està a la banqueta a l'Espanyol. Està a molts altres llocs, però a la banqueta et dic
clar,
que no.
Hi ha molts problemes, si has de fer un cop d'efecte i l'has de fer has de prendre una decisió...
És el més fàcil i el més ràpid.
És el més fàcil i el més barato.
Però...
i el que pot provocar una reacció amb els jugadors.
Però crec que el pacient realment està malalt per altres bandes i no per la banqueta. precisament.
Sí, sí, jo en aquest sentit també estic amb el Marc, crec que l'equip fa pinya.
No, no, és que passa molt, això passa molt, és normal, això.
I sortirem de la situació tard o d'hora amb un entrenador o un altre.
Però quan els equips estan...
Ara bé, potser el canvi també...
Pots canviar l'Otiller, cap problema, però el problema no va pariar.
Quan un equip està en aquesta situació, està en un bucle d'aquesta manera, per molt que se'n vulgui sortir, per molt que estigui amb l'entrenador i així, com no li donguis un cop d'efecte fort o que sigui el gran fitxatge que l'Espanyol no pot fer o el canvi d'entrenador així, allò no reacciona.
Sí, sí, Pochettino seria el gran damnificat, com
diem.
Vols dir
que el cop d'efecte a un canvi d'entrenador jo crec que encara faria o agreujaria més encara la crisi i posaria més en evidència la crisi de l'Espanyol, que no és la de la banqueta.
La crisi existeix. La crisi existeix, existeix de fa temps i és institucional. Però bueno, a veure... Com que la institucional no l'arregles d'avui per demà, has de buscar algun tipus de reacció amb l'equip. I amb l'equip, la reacció seria fitxar ara el Messi, robar-li el Messi al Barça i al mercat d'hivern portar el Messi. A l'Espanyol això és impensable. Dic Messi, caricaturiques... Bueno, no ho sé la paraula. Caricaturitzo.
Cara a cara.
Però no pot fer això, l'Espanyol. Pues, algo ha de fer, algo
avui
ha de
no es queixaran els nostres oients pericos del temps dedicat a l'Espanyol, de fet mai ho fan, no Sergio?
No, no parlem sovint de l'Espanyol, vull dir, és un equip de casa, per tant s'ha de parlar.
Derrota del Madrid al camp del Betis, inesperada, sorpresa podríem dir, com la davallada de Ciu a les eleccions. I Mourinho que es queixa del calendari, d'un control sobre el calendari. No sé si voleu fer algun comentari.
El Barça tenim control i els juguem el diumenge, havien jugat Champions, ells no, ells juguen dissabte, per tant, això vam guanyar el partit.
I el Màlaga té que estar emprenyadíssim perquè va jugar abans que el Madrid
i li va anar fatal la cosa,
i va jugar el mateix dia a Champions que el Madrid, per tant, té que estar... Tenen que estar com una mona.
I 4-0 contra el València.
4-0,
sí. I va fer un partidat.
I més que em podria haver fet si Saviola hagués estat encertat de cara a porteria.
I a més allà van venir a jugar a Europa League, si no vaig errat, oi? Dijous, pot ser?
I tant,
sí, sí, a Helsingborg.
Va viatjar lluny, exacte.
No entenc les queixes aquestes que carrega contra el club, carrega contra els jugadors, que no ho sé, perquè hi ha ningú que ho freni, eh?
A veure, Mourinho està pressionant, bueno, que ha carregat contra tothom, ho ha fet sempre, des del primer dia que va arribar.
Sí, i tant, i tant.
Vull dir que això no és sorpresa, això no és notícia, exacte.
No frena
no
ni ningú.
El problema és que ara li han donat tot el poder, li han donat tot, li han donat tots els capricis, li han donat tot, i arriba un moment que la cosa continua igual, que hi continua rajant de tothom, continua fotent-se amb tothom, l'equip continua jugant a Madrid, salvo excepcions que fa partidassos perquè té jugadors de molta qualitat, sí, i que juga bé, perfecte, però després a la que es posa el joc que li agrada a ell, que és la pilota llarga i que corre el Di Maria i el Cristiano Ronaldo, doncs passa el que li va passar l'altre dia, que a la que no entra el gol els 10 primers minuts que van jugar de fàbula, perquè van jugar de fàbula, primer quart d'hora va jugar de fàbula a Madrid, però no entra el gol, amb una contra, bum, els hi fan el gol a més i llavors ja tots són presses. I les presses com ho soluciona el Madrid? Pilota llarga, sí. Ara patadón i arriba.
I el Barça va aprofitar aquesta derrota del Madrid, va guanyar amb una segona part on va fer tots els gols, al camp del Llevant, per 0 gols a 4, Messi ja és a 5 d'aquell rècord del Torpe de Müller.
3.
A 3. Mira, jo ja perdo el compte, a 3. Imagina't, doncs encara ho té més fàcil del que em pensava. I no sé... Quina història va tenir el partit, jo no el vaig veure.
El partit de Barça jo el vaig estar veient tot. I
avui al mateix Sergio recollim impressions d'un gran Barça.
Sí,
que feia temps que no es veia.
I a més amb bons jugadors de la casa.
Exacte. La primera part va ser de desgast dels contraris, i ells no van apretar massa, va ser un desgast dels contraris, i a la segona van apretar ja el primer minut una miqueta i posant una marxa bé. Tinc que dir que el Levante, igual que li he criticat 2 anys amb el partit del Madrid, va fer un partit molt net al Levante, que no és normal, eh? No sé, algú hi ha aquí hi ha algú que no...
Aquí hi ha un control, eh? Sí. Perquè amb el Madrid recordem que van repartir molt...
Moltíssima llenya, no? I ahir va ser molt netíssim el partit, eh?
El Levante reparteix pràcticament sempre, és un equip dur.
Sí, però és que ahir
va ser l'excepció.
Perfecte, sí.
Clar.
Bé, doncs com el Madrid tenia comptes pendents, ja.
Pot ser, exacte. Si no, no hi ha d'explicació.
Sembla que ja s'estan calentant des de feia dies, eh? Amb declaracions creuades, o sigui...
Aquí està, aquí està.
I a sobre el partit, en un camp d'una piscina, doncs encara és més propici perquè s'estomaquessin.
I després, com un equip dur, quan s'enfrenta amb un altre que tampoc se n'està de donar la patada, com fa el Madrid...
I per el respecte.
Doncs això, clar, la cosa es posa més forta. A mi del partit del Barça, la primera part que va ser de desgast, a mi em va agradar molt el Barça.
Sí.
Jo la primera part que no entraven els gols, que no hi havia gols i així... Vaig veure un Barça molt seriós, molt de contenció, el que deia jo d'aguantar, bueno, de tindre el partit controlat.
Sí.
Ui, se'ns ha disparat la sintonia.
Allò que donava la sensació de dir, ara vull marcar, ara marcaré. Vull dir, la sensació que em donava era aquesta.
Se'ns ha descontrolat, a parar el control del Barça.
El control tècnic no el controla...
No, Guardiola.
Aquí va tenir referència a Mourinho, eh? Guardiola, creus, Marc?
Opta Guardiola,
des de Nova York.
Opta Guardiola a la cadira del tècnic, em sembla, eh?
Ui.
Escolteu, llàstima que no ha vingut avui el Sergi, perquè el podíem haver punxat una mica, eh? Va jugar Llorente contra el Depor, però ni amb Llorente, eh?
Ni amb Llorente.
Això que aquest cop, jo pel que he llegit, l'Atlètic mereixia més. Però vaja, no va passar de l'empat, i la setmana vinent, recordem-ho, Barça, Atlètic Club. A la vegada que hi haurà el derbi a Madrid.
Exacte,
entre l'Atlètic i el Real Madrid. Gran jornada.
Esperem que guanyi el Real Madrid, eh? És que la gent diu, no, esperem que guanyi
el Real Madrid.
Sempre l'Atlètic de Madrid s'ha baixat els pantalons davant del Real Madrid. Sí. Esperem que aquesta vegada se'ls torni a baixar igualment, perquè és que si no, no...
Jo crec que una...
El president de la penya de Sant Cugat està dient que vol que guanyi el Madrid, eh?
Guanyi el Madrid,
sí, i a més és important perquè així deixen més enrere l'Atlètic del Barça.
Ah, clar, ja tenim el titular, això. Sergio, avui, per fer el...
I si el Barça no falla, es mantenen 11 punts de diferència, que són molts.
Claro.
Exacte, 11 claro. Punts. Amb això ja la Lliga està pràcticament finiquitada, o...? Evidentment no.
No ho està, però és un gran avantatge i un bon coixí, perquè suposo que la curva...
Permeteu-me, ara hem de patir per l'Atlètic. El Madrid potser sí que l'estem deixant lluny a 11 punts, però l'Atlètic és a 3 punts.
3 punts, això ha de perdre el diumenge.
La segona volta, el clàssic on és? El Camp Nou o el
Bernabéu?
Una victòria al Bernabéu sí que seria... amb aquesta diferència de punts.
Sergio té ganes de celebrar, d'obrir cava ja.
A veure, amb aquesta diferència de punts, jo crec que la Lliga està pràcticament decidida, però sempre s'ha de deixar la porta oberta de que passi alguna cosa d'aquestes rares que passen al món del futbol, com quan va haver el segrest del Quini, clar, no se sap mai, vull dir que pot passar qualsevol cosa.
O que el Madrid els deixi guanyar el diumenge...
Però què vols dir, que poden segrestar el Messi durant dos setmanes?
No, a veure, és un dir, una lesió del Messi o l'Iniesta...
Això que diu Jesús va ser molt gros.
Això que s'estabilitza totalment, una lesió, a veure, una lesió pot passar a qualsevol partit. Vull dir que, salvo que passi una cosa així, jo crec que la Lliga està decidida, amb una situació normal, anant tot normal. Encara que hi hagin lesions, però que siguin lesions normals i tot això, ens és molt difícil que s'escapi.
Aquí dues jornades et ve
l'Atlètic de Madrid,
amb el
Madrid, eh?
I allà es pot apuntir ja la Lliga, jo crec, amb la visita a l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. Jo crec que ja es pot, ja,
aquí sí que no
si
pot
se li
fallar.
Guanya,
guanyar,
es pot posar a terra de per mig, però bé,
aquest no es pot fallar. És el partit clau en aquest moment.
Escolteu, Falcao amb 11 gols és a un de Cristiano, eh? El derbi, si suga Falcao, podria avançar-lo. Cristiano està quedant...
Li farà il·lusió al Cristiano, això, eh? Se'l supera.
Enrere. Però vaja, Josep Maria Félez diu que hem d'animar al Madrid, doncs animarem al Madrid.
A la Madrid, vinga.
Marxem un moment de la Lliga Espanyola. El fitxatge de Rafa Benítez pel Chelsea, com el valoreu?
Molt polèmic. Jo tenia clar que el que no podia fitxar pel Chelsea era el Guardiola. El Guardiola no podia fitxar. És quedat molt malament, eh? O sigui,
el Guardiola al Brasil, diuen ara, la selecció del Brasil.
No pot fitxar pel Brasil. O sigui, ha dit que depenia un any sabàtic, no pot. Penso que se l'ha de prendre, perquè si no quedaria malament a moltíssima gent, eh?
Igualment. Deixem ara, com ara, hi ha un article al diari El País d'ahir, de John Carlin, que parla sobre per què Guardiola no pot fitxar pel Chelsea, que està molt i molt bé. Ell no parla d'això, parla de que es pot trobar un altre cop a Mourinho a l'altra banqueta del costat i que ell no vol per res del món trobar-se mai més a Mourinho com a rival, perquè això el desgasta més que de cap altra cosa.
Ja.
Molt bé, aquell article, si el se pot recuperar, val la pena.
Vols dir que Mourinho marxaria a Anglaterra altre cop?
Té pinta. Manchester
City. Té pinta que sí. Jo crec que ho està preparant. Ja, si li han donat tot i les coses continuen igual i continua queixant-se, ara ja no sé de qui es queixa, no es queixa que no té el Valdano. Ara què vol, que vagin fora el Pardeza i el Butragueño?
Falta l'eliminació
d'Europa,
eh? Quan s'elimini d'Europa ja parlarem.
Bueno, serà per les vegades que ha anat a buscar casa o a mirar casa per Londres, el Mourinho, no?
Sí, jo crec que ja la té, la casa.
No, se'n va comprar una.
Sí.
Se'n va comprar una, però com inversió va dir de cara al futur.
Home, la pots tenir, la pots tenir.
Els caps de setmana.
Sí, exacte. No, no,
escolteu, el Barça ve, per cert, Josep Maria Félez, molt bé, 4-1 amb el Racing.
Vaig estar al camp.
Exhibició de l'Olofeu. A veure si al final
dintre del seu joc, eh? Dintre del seu joc, que la gent ja el xula de quan en quan i li fa una escridesada i tot, eh?
A vegades li costa aixecar el cap,
sí,
i veure
sí.
Companys.
No corre, però jo recordo un jugador que es deia Reixac, que diu que és covarde de correr, o així es va dir, no?
I sí,
corre
aquest... de covarde.
Exacte, i aquest fa igual, eh? I aleshores...
Bueno, no s'ha guanyat malament la vida, el
Racing. Va fer un golaç tremendo, sí, sí. El Racing va decepcionar molt.
Sí, però segueix en la línia, eh? Des que ha començat la temporada.
Sí, sí, però molt, és que no ho hem vist en directe, doncs...
És que el Racing el porta un tal Fabri que, pobret, no sé qui
el, Fabri, sí,
qui el va recomanar ser entrenador de futbol.
Sí. Claro, i el Racing de també fans. Té un problema institucional bastant greu.
Bueno, també, no,
té un propietari que no se sap on està.
Sí, no. Sí, que se sap que és índio, sí. Indi, però,
sí, no, se
però no se sap, no sap on més. Està.
I no hi ha manera, sí. I no li poden treure la secció, no, no hi ha
no,
manera.
No, no, és brutal, és brutal.
No sé si vau fer com el Sergio, que també vau aprofitar el cap de setmana per veure la Fórmula 1, es decidia el campionat, no. Va guanyar Sebastián Vettel, bé, la cursa no, va quedar setè, si no m'equivoco.
Setè.
Segon Fernando Alonso, fins última hora, Alonso, amb opcions.
Va estar lluitant, però bueno.
Se li ha de donar en aquest cas... el seu mèrit, ah, també.
Jo crec que és molt bona temporada, a veure. Sí, el Mundial només el pot guanyar un, però si tu estàs allà fins al final, l'última cursa, les últimes voltes de l'última cursa, doncs la temporada és bona.
No, va anar pels pèls, dir. Que Sebastián Vettel veu com li vol el Mundial a l'última carrera.
Sí, sí.
Josep Maria, deixo que acomiadis tu la secció d'avui, perquè amb motiu d'aquesta trobada Barça-Atlètic Club, em sembla que des de la penya us moveu amb el Sergi Sánchez conjuntament i organitzeu un partit de costellada que acabarà amb la posterior costellada, podríem dir, a la Seu. Això t'ha quedat a tu, Raül.
Segurament jugarem allà a la Guinardera, farem un partit de futbol 7 entre membres d'ells i membres de la penya Sant Cugat, i de les dues penyes, evidentment, i després, quan acabi això, que és el que es tracta, anirem a fer unes quantes cerveses al local a passar un rato agradable
amb
vistes a la prèvia del partit. Costellada ja arribarà, ja ho hem fet, i penso que quan hi hagi la crisi econòmica no ens apretin ells i nosaltres, ja ho farem, això.
Aleshores tornarà la
cara. Esteu tots als mitjans convidats, per tant ja ho sabeu, sobre les 12 o migdia estarem al local.
Doncs que Déu ens agafi confessats, després del tot el planning que ens ha recitat el Joan Maria.
Bé, esperem fer més coses amb aquest tema d'empenyes, perquè és molt important això,
Important, sí, associar-se. Sí, sí. Moltes gràcies a tots, Marc Lorenzo, Jesús Galindo, Josep Maria Félez. Avui, convidat de luxe, el Raül Orgal és el nostre tècnic. Ha deixat per uns instants la cabina per venir a comentar l'actualitat de l'Espanyol. I recordem que hem tingut també la Patrícia Coma, gerent i cap de premsa de l'Espanyol femení, per telèfon a l'inici d'aquesta tertúlia. Sergio, anem a cridar el Fabri, no?
Ja toca, sí que
l'altre és cert. L'altre Fabri, Abans parlàvem del Fabri parlant de futbol, ara parlem de l'altre. Publicitat i concurs del Fabri.
Sant Cugat a fons, el magazín.